Hola, Montse.
Bon dia, Enric.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Estupendo.
Bon dia als del nostre públic.
Ei, sí senyor.
La gent que ens escolta, que sabem que n'hi ha, eh?
La gent, sí, la gent de la Cala Ràdio està alerta.
Sí.
L'assumpte del cinema els hi agrada.
Els hi agrada.
Bueno, si no els agrada, dissimulen molt bé.
Com que els agrada tant i la setmana passada no vam fer programa, aquesta setmana el que farem serà presentar algunes pel·lícules de la setmana passada.
Fem reacció doble. Aquesta setmana hi havia poques pel·lícules.
Clar, era per això.
Hi havia quatre. Sí. I llavors hem estirat tres de la setmana passada per fer un programa de mida normal i, a més, per no perdre unes pel·lícules que estaven interessants.
Sí, justament. O sigui, teníem aquesta setmana quatre pel·lículetes i ara en tenim set que estan bé en conjunt.
Sí. Va, comencem per les de la setmana
passada. Doncs comencem per les de la setmana passada i comencem per Ruido de Fondo.
¿No parecen asustados los del Crown Victoria?
No, se están riendo.
Esos no se ríen.
¿Quiénes?
Los del Country Squire.
¿Qué importa lo que hagan en otros coches?
Es que quiero saber cuánto debo asustarme.
Ruido de Fondo es una película norteamericana y está escrita y dirigida per Noah Baumbach, que és el mateix director d'Història d'un matrimonio o Història de Brooklyn, i està basada en una novel·la de Don DeLillo. Intervenen en el paper principal Adam Driver, que Adam Driver és d'aquests actors que està de moda i que, a més, era el protagonista d'aquella Història d'un matrimonio. L'acompanyen també Greta Gerwig, de Mujercitas, Isla de Perros o Lady Bird, i Don Cheadle, de Hotel Rwanda, Ocean's Eleven o Vengadores. És una pel·lícula que es va presentar al Festival de Venècia i té una bona puntuació.
Sí, està... Bueno, està, no és una pel·lícula extraordinària, però està bé.
Però està bé, sí.
Mira, això va de... Ens explica, la pel·lícula aquesta ens explica un any de la vida de Jack Gladney. Aquest home és un professor universitari que viu en una ciutat petita amb la seva dona i quatre fills, entre fills i fillastres, diria. Hi ha un accident industrial que crea un problema mediambiental en aquesta ciutat que hem dit petita, que és el mig oest americà.
Sí.
I queda coberta per un núvol tòxic. En fi, en Jack, que ha viscut envoltat del soroll blanc, que diuen, de l'alta tecnologia, que vol dir, doncs, les senyals electromagnètiques, un soroll que no se sent,
que no se sent,
però que
aquí
ja
està
exposat.
Sí.
I també és un home que ha viscut en el consumisme.
De cop i volta...
Es veu obligat a canviar i a enfrontar-se a aquest risc de morir que tenen,
sí,
no? Per,
sí.
Pel tema aquest mediambiental.
Està bé el tràiler i, a més, la crítica diu: l'abrumadora pel·lícula anti-Netflix produïda per Netflix, diu, és un desorbitant exercici de cinema entre el terror, la comèdia, l'espasme, diu, és apabullant. I és que realment el tràiler ja quedes com una mica tremolant, eh? Bueno, diu, hi ha una explosió d'humor negre, és un espectacle fascinant i estimulant. Sí, que el dia rescatar aquesta pel·lícula de la setmana passada.
Sí, molt bé. I ara, ara de què parlarem?
Ara parlarem d'una pel·lícula francesa que es diu Goliath.
Hola, ha llamado al contestador de Patrick Famol, deje su mensaje, gracias.
Oirá mi mensaje cuando se levante.
Viví unos años magníficos con Marco. Nos gustaba nuestro trabajo. Orgullosa de ser una agricultora moderna como ella decía. En mi región, la gente se muere en silencio, como Margo. Solo le pido que difunda mis palabras. No tengo fuerzas para seguir.
Goliath és una pel·lícula francesa. En aquest cas, està escrita i dirigida per Frédéric Teller. I la música també està composada per aquest Frédéric Teller. És d'aquells casos francesos de que acaben fent tots els papers de l'auca. Una vegada són directors, altres són actors, fan música, guionitzen... És el mateix director de Salvar o morir o de El caso SK1, on també feia el guió i la música. En el paper principal tenim a Pierre Niney, de Un hombre perfecto, Salvar o morir, o Tan lejos, tan cerca. I en el paper d'aquest advocat que ens explicaràs, Gilles Lelouch, que l'hem vist en repetides pel·lícules franceses que ens agraden. Pequeñas mentiras sin importancia, El gran
tamaño... Ara ja és més gran, per això.
Se la vi... Molt més gran! Ja, molt
en les
més
pel·lícules
gran.
Que vam conèixer,
sí.
Era un tio jove,
sí.
Era el solterón.
Sí,
el...
feia aquell paper de poca
sí,
vergonya.
Sí.
I ara s'ha fet gran.
Ara, de cop i volta, li hem caigut. 10 anys.
Sí, sí, sí. Aquest actor sempre dèiem que s'assemblava al meu cosí, ara
sí,
ja no s'assembla tant,
no.
Ja s'ha fet gran. I després...
L'ha adelantat.
Sí, perquè ell sí que s'ha fet gran també, però vaja. I Emmanuel Bercó, de La última lecció o Mi amor. Aquesta també ve.
A veure, aquí tenim tres personatges.
Sí.
Franz, que és una professora d'educació física,
sí.
I és una activista contra la utilització de pesticides. Patrick és un advocat de París, tio solitari, però que és especialista en dret mediambiental.
Uh-huh.
I després tenim en Matías, que és un lobista brillant, però és un home que té problemes, que té...
És antipàtic d'entrada ja, aquest noi, en el trailer.
Bueno, perquè...
Home, ell, que és el paper, ja ho
ell
sé.
Ell defensa els interessos d'un gegant agroquímic.
Sí,
i, per
sí,
tant,
sí.
És el lobista que protegeix els interessos d'aquesta
sí, sí,
multinacional.
Sí, 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 no, ja és el paper
de l'Itàfa. I que està buscant contactes a nivell de govern i tal per aconseguir que les lleis les protegeixen, etc.
Sí,
no?
Sí, 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 està bé.
Bé, després d'un acte radical d'una dona anònima, el destí d'aquestes tres persones, que tot i que venen a coincidir amb el mateix tema, però cada un està en un món
des de,
diferent,
clar.
Doncs xocaran i s'enfrontaran aquestes tres persones. També està bé.
Sí, sí, sí. No, a més, es nota que el tema mediambiental, del canvi climàtic i tot això, va corrent com una
sí.
Taca d'oli,
sí, sí, sí.
Que ja està bé, també, que ja sabem que a vegades és més... pedagògic que una bona pel·lícula, que unes notícies o un documental.
Sí, sí,
I anem...
A la pel·lícula ja sabem que és mentida, però entenem el que ens volen dir.
Això mateix.
En canvi, les notícies només
vegades...
sabem que és mentida.
I que passen en dos minuts.
Anem per una altra.
I la darrera de la setmana passada és una pel·lícula espanyola, Mantícora.
Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
¿No modelas personas?
Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo.
Mantícora, no sé si arriba a ser la pel·lícula més ben valorada de totes les que explicarem avui,
sí.
Que sí?
Sí.
És una pel·lícula espanyola escrita i dirigida per Carlos Bermú, el mateix director de Magical Girl i de Quién te cantará. Està interpretada per Nacho Sánchez, de Doctor Portuondo, o l'Arte de Volver, oh, se'm ha emborbussat. Joey Stein, de Besos a l'aire i Tramuntana, i Catalina Sopelana, de Quién te cantará, aquesta pel·lícula que també és d'aquest director, i Modelo 77, que ara està en cartellera encara. La pel·lícula es va presentar als Goya, va ser nominada millor direcció, guió, actor i actriu revelació, als Premis Feroz, amb els mateixos, quasi bé, i al Festival de Sitges va participar a la secció oficial fora de competició. Per tant, estem en una pel·lícula de thriller, por...
Sí, és un thriller psicològic, diríem.
Sí.
Ara, és complicada d'explicar, perquè la sinopsi no és clara.
No, i el tràiler no acabes d'entendre'l.
No, clar. Sí. A veure, Julián, el protagonista, és un dissenyador de videojocs. És un xaval jove, de 20 i pocs. I un dissenyador d'èxit, de videojocs. I però viu turmentat per un secret obscur. Llavors coneix a Diana i a partir de conèixer-la, aquesta noia, ell sent l'oportunitat de ser feliç. S'encantila i diu, hòstia, no, deixarem de tenir turments, diguem, no? Per tant, és una història sobre amor i monstres, que són els dels videojocs. Però també parla d'un monstre real, que és d'aquests que viuen entre nosaltres. I que te'l pots trobar en el metro o a la cua del pa.
efectiu.
En fi, parla la pel·lícula aquesta de la necessitat d'estimar i de ser estimat. I de fora d'això, tot el mal rotllo que hi ha.
Mira què diu la crítica, diu: valent apropament a un home acorralat per una patologia innombrable, que és aquesta presència,
aquest monstre,
no? Una pel·lícula eminentment incòmoda i arriscada fins a l'extenuació. És allò d'aquelles pel·lícules que estàs al cine i dius, no sé si marxar, no sé si marxar.
No sé si ho aguantaré, això.
I diu: magnífica pel·lícula, és fosca i viscosa. Ostres!
És bona, buscant adjectius,
sí.
El tio ha treballat.
Clar, i l'altre diu: estem davant de la millor obra del director, una pel·lícula tractada amb gran delicadesa. I dius, però la viscositat i la incomoditat i el no sé què, delicat.
No, home, però està tractat amb delicadesa el problema del tio, però això no vol dir
que
el tema...
És que totes, no, O sigui, la posen molt bé, perquè de fet tenen tot, té un 7,4 de Film Affinity, i tots tenen un semàfor verd. L'últim diu: film pertorbador, incòmode, intranquil, provoca desassossec i contrarietat. Jo la vull anar a veure, però aquí... Quan
arribem aquí no ens barallem, quan arribem a casa.
Això.
Bueno, va, anem per l'altre. Doncs, ara anem ja de cara als estrenes
d'avui, exacte, d'aquesta nit. I comencem per la pel·lícula, no de la setmana, de la dècada, perquè hem estat una dècada esperant-la, no?
I em fan una cada 10 anys, es veu.
Avatar, el sentido de l'agua. Avatar, el sentido de l'agua és l'última pel·lícula de James Cameron. I per tant, bueno, ja va per davant el Titanic, l'Avis, el Terminator, l'Aliens i l'Avatar primer.
Sí.
En aquest cas, la història i el guió és del James Cameron, tot és propi, i intervenen els mateixos actors, o aquests avatars justament dels actors que ja van participant a la primera pel·lícula, com el Sam Worthington, la Joey Saldanya, la Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, és a dir, ja rodeja dels bons actors.
Aquesta... Tota la plantilla de la...
Sí, he dit 10 anys, eren 11 o 12 els anys que han passat, o 13 des de l'anterior, però tu dius una pel·lícula cada any, cada 10 anys, no. Perquè el senyor James Cameron ja té emparaulades les 5 pel·lícules Avatar.
Després d'aquestes dues en queden 3 o en queden 5?
No, en queden 3. I no les pot fer cada 10 anys, perquè si no...
No, seria massa gran.
I llavors ens esperen Avatars el 2024, el 2026 i el 2028. Ara intento explicar-ho.
Sí. A veure... Mira, a mi Avatar em va agradar molt.
Sí, la vam anar a veure dues vegades al cine.
Sí. I és una pel·lícula que et trencava la idea de la ciència-ficció anterior.
Això mateix.
Perquè donava una volta a la ciència-ficció en plan de grans novetats, no? Però acabava connectant-se a la Terra en plan índio.
Sí. Tenia... Aquelles connexions telúriques...
Sí. Bueno, doncs, en aquí, Avatar, el sentit de l'agua, figura que han passat 10 anys des de l'Avatar primer.
Vale.
I que va haver la primera batalla de Pandora entre els Navi i els humans.
Sí.
Els humans eren aquells militars...
Sí.
Molt bé.
Que els cacen.
Doncs aquí el protagonista i Neytiri han format una família. Fan tot el possible per mantenir-se junts, amb problemes matrimonials degut als rols que cada un té dintre de la tribu. Recorda que ell no era de la tribu i en canvi ella sí que era de la tribu.
Sí, és veritat.
Torna una antiga amenaça. I Jake, el protagonista, ha de tornar a lliurar una guerra difícil contra els humans. De manera que han d'abandonar casa seva i submergir-se al mar. I fent pactes amb altres navis, veiem com la guerra es posa en marxa i ells han de fer tot el possible per estar junts, cuidar la família, cuidar la tribu i en combinació amb els altres personatges que apareixen. Bueno, el tràiler és espectacular.
El tràiler, ja et vaig dir, és una experiència visual aquesta pel·lícula.
Sí, 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 sí.
Perquè els colors, els moviments, com està tractat. I és més que... enllà de la novetat que tu deies del tema de tenir un avatar d'una figura que treballa per tu, fora de tu, però connectada a tu.
Exacte.
Que era l'avatar, que era una novetat fa 13 anys quan ens en parlaven. Ara això ja està superat, podríem dir, no? Una mica ho parlàvem amb família, els deien, no, és que els avatars ara ja tenen vida pròpia, ara ja sí. No depenen del cos aquest extern. Però és que veure el tràiler...
És bestial.
És...
Les imatges sota l'aigua són... que és un barreja d'aire
i
d'aigua, sí. Submergeixen a l'aigua i veus com segueixen.
I això vist a la pantalla de la tele, això al cine és despaterrant, que és el que ens va passar.
Has de tancar la boca perquè no tindri l'aigua.
Exacte. Bé, doncs tenim la pel·lícula del Nadal.
Sí, sí. És la pel·lícula popular.
Sí, de tots els públics. Clar.
I bueno, que tothom ha d'anar a veure. Sí, sí.
Molt bé, doncs anem
a
una altra. I en aquest cas la pel·lícula és polonesa i es diu E.O.
Feliz cumpleaños, tío.
No sé si ho pronuncio bé o no ho pronuncio bé.
Jo tampoc. E.O.
E.O. Bé, en aquest cas, la pel·lícula, com dèiem, ve de Polònia, està escrita i dirigida per Cesi Skolimowski, que és el guionista de El cuchillo en el agua, de Roman Polanski.
Mm-hmm.
Vale?
Sí.
Ha estat actor a les pel·lícules Promeses de l'Este, Antes de que anochezca, Mars Attack, Noches de Sol...
Va fer bastantes pel·lícules, aquell.
Quin? El Polanski?
No, el protagonista del Cuchillo en el Agua.
Vale.
Jo recordo haver-lo vist en més pel·lícules. Mm. Potser no com a protagonista sempre, però...
Sí, sí. Però aquest era el guionista, eh?
Ah, el guionista.
Era el guionista.
Vale.
Llavors, aquest senyor doncs, és guionista del Cuchillo en el Agua, és actor d'aquestes altres pel·lícules i ja és director del E.O. Vale? Vull dir que li he fet una mica la barreja del currículum, potser sí, no ho havia explicat massa bé. I aleshores... Bueno, l'acompanyen una sèrie d'actors polonesos, que és allò que ens passa, de que no els tenim massa coneguts, exacte. Però sí que és veritat que la pel·lícula va tenir el premi del jurat del Festival de Cannes, està en el top de pel·lícules estrangeres de l'any de la National Board of Review, va ser nominada a millor direcció i va tenir el premi millor música de cinema europeu. Bueno, és una pel·lícula que...
Molt premiada.
Molt premiada, exacte. Sí. Tot i que... Bueno, explica.
A veure, això és un drama de
mals. Sí.
El món és un lloc misteriós, sobretot si te'l mires des del punt de vista d'un animal.
Uh-huh.
E.O. és el personatge, és un ruc, no sé si un ruc, un burro, un asa, com
sí,
ho
sí.
Bueno, que és gris i té els ulls melancòlics. Marca molt la pel·lícula la mirada de l'animal.
Sí, sí.
Que la mirada d'aquests animals és molt, com diria jo, com infantil, com
bueno, sense maldat. És el Platero i jo, tiene los ojos negros como el azabache.
Doncs això.
Deia Juan Ramón Jiménez.
Sí, sí, sí. Doncs, bueno, en el seu camí, aquest ruc es topa amb bona gent, amb gent que no és tan bona, té moments d'alegria, de pena. Segons el moment, la seva bona sort passa a ser una desgràcia, un desastre.
Sí.
O al revés, la seva pena es transforma en felicitat inesperada. Però mai perd la innocència. I deixa una sensació familiar d'indiferència i de que res pot canviar. O sigui,
mm-hmm.
Si ho passem malament, doncs què hi farem? Perquè no podem canviar res.
Mm-hmm.
I si ho passem bé, doncs que bé. Però... no podem fer-hi res.
És el que hi
ha. Exacte. Comença la seva vida en un circ polonès. Passa a una estable de cavalls. Després a un santuari de burros, que no sé què vol dir, això del santuari de burros. Després una granja de guineus i finalment travessa els Alps fins a un palau italià. Però la seva ment està plena d'emocions i els seus somnis no deixen de recordar-li l'ésser humà més agradable que ha conegut en sa vida, que és la que va conèixer en el circ inicial, que és la vella Cassandra, que és una noia.
És mono.
És mono.
No, però mira, guaita què diu la crítica, diu: unes precioses imatges i sons, perquè Skolomovsky ens recorda sense diàlegs, perquè no hi ha diàlegs, sense diàlegs ni proclames, que sense la innocència de l'animal el que perdem no és una altra cosa que la nostra pròpia humanitat. És a dir, el maltracte animal no només fa que reflexar com som nosaltres.
No
et vol mostrar el burro, et vol mostrar com ets tu.
Bueno, el veus, veus com és la gent que tracta amb aquest animal.
Clar.
A partir de la comparació amb com es comporta ell, no?
Clar, clar.
I dius, hòstia, aquest pobre animal que està aquí tan tranquil i venen a abusar o...
Sí, diu, en el film, en la pel·lícula es filma la violència de l'ultradreta, el maltracte animal, l'absència absoluta d'humanitat. El resultat final és hipnòtic.
No? No, està bé, està bé. No, i hi ha imatges que veus
sí.
així... fent el burro, el borratxo,
sí,
no?
Que l'estiren
l'estiren i tal, i ell encara diria, en fi...
I el dit passarà, oi?
Sí.
Passarà la borratxera i em deixarà tranquil.
Va, anem per un altre. Bon.
Anem per un altre.
Queden dos.
Va, La santa de lo impossible.
We have been invisible.
For 2 years, 2 months,
2 days.
And 2 days. We live in the city of invisibles.
I didn't see you.
Sorry.
La santa de lo impossible és una pel·lícula suïssa i és la primera pel·lícula de Mark Wilkins, el seu director. Hi ha una sèrie també d'actors, dels quals poca cosa en podem dir perquè no els coneixem de res. I llavors em sap greu, però no puc dir gaire cosa. Només hi ha la Magalí Solier, que va sortir a Magallanes, a La teta assustada, i a Maide Nusa, que és aquesta noia del serrallet, sí. del cartell de La teta assustada, que és la protagonista, en aquest cas, de la pel·lícula.
A veure, aquí tenim dos germans bessons, Paul i Tito. Són, a part de bessons, són adolescents, són repartidors, són verges, i són immigrants il·legals a Nova York. Resen a Santa Rita, patrona dels impossibles, per això es diu la santa de lo impossible.
Claro.
I resen a Santa Rita per perdre la seva virginitat. Ells volen perdre la virginitat.
Pobres.
Però saps per què?
Perquè
creuen que quan siguin adults, o sigui, quan perdin la virginitat, deixaran de ser nens.
Nens.
I aleshores podran ser adults.
Clar.
I quan siguin adults, tots els seus mals, els seus problemes
d'immigrant
o de jove, de viure en aquella zona, en aquell país i malviure-hi, doncs els podran solucionar.
I llavors desesperadament busquen algú per perdre la virginitat.
Però bueno, coneixen a Christine, que és una noia croata que és com molt salvatge.
Sí.
I s'enamoren els dos de la Christine, convençuts de que han trobat la dona adequada. És una tia així llançada, guapa,
i diuen, ja està, ja la tenim.
Bueno, però resulta que la Christine té els seus propis dimonis i ho sacrifica tot per la seva idea de l'amor. La Christine té una idea de l'amor que és la seva, que no és la d'ells. Mentrestant, la mare dels bessons, que es diu Rafaela, s'embolica amb un novel·lista suís de ficció, novel·lista de
novel·les. Sí, que escriu novel·les, sí.
Que li promet estabilitat i futur. O sigui, tenim els dos nens, la Christine i la mare dels nens, i amb tot això, amb aquest món, tenim un assassinat, una redada policial i una foto de la noia croata. I la mare ha de fer coincidir els datos que té per trobar els seus fills bessons perquè, i per saber què ha passat. sistema a Nova York.
Sí, 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 sí.
Allà
sí.
Tothom va perdut, diríem, no?
Sí. Déu-n'hi-do, bueno,
És molt
però bo. Està bé, està bé, està
perquè
bé, sí.
Perquè col·loca personatges curiosos amb motivacions variades, no? I, bueno, a mi aquesta em fa molta gràcia.
Sí,
i a més
també.
El tràiler,
sí, el tràiler
dibuixa tot això.
Sí, 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 sí. Anem a l'última?
Va, anem a l'última.
Doncs l'última és Aftersun.
I love you.
Love you.
Aftersun és una pel·lícula anglesa. És la primera pel·lícula de Charlotte Wells, que fa de directora i de guionista, i la interpreta en el paper principal Paul Mescal, que l'han vist a La hija oscura, Normal People o El arte de l'engaño. Francesca Corio és la primera pel·lícula i Celia Roussel-Hall de Vox Luz. És la dotzena del rànquing tot 100 de pel·lícules del 2022. Estem davant d'una pel·lícula també de molt bona puntuació d'aquesta setmana i que a més també ve carregada de premis i de nominacions. Millor òpera prima de Círculo Críticos de Nova York, 5 nominacions als Premis Independent Spirit, nominada millor actor dels Premis de Cinema Europeu, 7 premis inclòs el de millor pel·lícula del British Independent Film Award i m'hi estaria 5 minuts i no cal.
A veure, la protagonista d'Aftersun es diu sí. Sophie i tenia 11 anys a finals dels anys 90. I en el tràiler almenys veiem aquesta època de quan tenia 11 anys. No?
Sí.
Aquell estiu va disfrutar d'unes vacances amb el seu pare, que es deia Cal. I el seu pare era jove, ja tenia 11 anys, però el seu pare devia tenir 28 o 30.
Sí.
I ella no sospitava, el bé que es passava durant aquelles vacances, que seria l'últim any que passaria vacances amb son pare. Els dies passen en un club de platja, un club decadent,
Sí.
I aquestes vacances li serveixen a son pare per submergir-se en els seus propis pensaments i decidir-se per prendre un nou canvi a la seva vida. Ara han passat 20 anys ja, que aquella nena ja no en té 11, en té
31.
I la Sophie recorda amb enyorança aquestes vacances amb el seu pare mentre intenta tenir una bona relació amb ell, una millor del que la té.
També és d'aquestes tendres,
tendres
i d'introspecció, de reflexió.
Introspecció i de que et porta a mirar-te el que passa amb un vano molt ample de temps, no?
Sí.
O sigui, tal com ho veies abans, tal com ho veus ara,
clar.
No? I què ha passat entre mig.
Està
bé.
Està bé, està bé.
Aquesta també em fa molta gràcia. Molt bé. És que les haurem d'anar a veure.
Totes, sí. Ens haurem de fer un descompte al final, perquè si no, t'arruïnarem.
Ens quedem a dormir.
També, amagats, darrere una butaca. Per acabar, només volia fer un apunt ràpid. Tenim les nominacions als Globus 2023, a les sèries de la tele. I aleshores tenim les dues plataformes que tenen més nominacions o més sèries nominades són evidentment Netflix i HBO. De Netflix destaquem amb major nombre de nominacions The Crown,
sí.
Recomanable.
No, està molt bé.
Després tenim Dahmer, el retrato d'un assassino, que aquesta no l'hem vista, la tenim pendent. Ozark, bona també. I Quién es Ana, bona també. I després hi ha Miércoles, que no l'hem vista, que aquesta ens hi haurem de posar en algun moment. De HBO tenim amb major nombre de nominacions The White Lotus.
No l'hem vist.
Sí.
Sí. Quina és?
La del resort amb la família.
Ah, sí. Sí, sí.
Dale. The White Lotus, Hacks, que també ens va agradar molt, la de la monologuista gran.
Ai, sí, que bona.
Que
bona.
Que la recomanem
molt. Que li envien
molt
a la jove perquè
li faci els guions. Sí.
És molt bona.
I després The Staircase, aquell cas real que la dona cau per les escales i no s'arriba a saber si l'ha matat el marit o és ella que ha tingut un accident. Que està també molt bé. De Disney Plus no podem parlar perquè no la tenim, per tant, només el que farem serà dir que la més nominada de totes les que s'han nominat és Colegio Abbott, de Disney Plus, hauríem de poder veure-la. The Old Man, que té molt bona premsa, almenys ara està tenint molta anomenada, i Solo Asesinatos en l'edifici, que en té quatre. I Sverans, que és d'Apple TV, que és d'aquelles que tenim ganes de veure, no, perquè és una cosa de ciència-ficció molt curiosa,
i està enganxada a la Apple TV,
i no hi ha manera de que la puguem veure. La pena, que no n'hi ha cap de Filmin, hi ha Filmin, hi ha sèries molt bones. Però bueno, us hem fet un repassillo perquè si teniu ganes de veure sèries, perquè us en sobra després de veure totes les pel·lícules que us recomanem, doncs no us quedeu a vosaltres.
Ja ho sabeu. Doncs ja està, no?
Sí, oi? Ja hem acabat.
Amics de Fila Zero, avui ens n'anem. La setmana passada havíem de venir i us ho vam dir que vindríem.
I però mira,
al final els de la ràdio us van dir no vingueu perquè canviem la programació.
I aleshores vam
dir... I aleshores vam dir com ho farem, com ho farem. I avui ja us hem portat el de la setmana passada i el d'aquesta setmana. Ei, això té mèrit, eh?
Nosaltres fem els deures perquè no us quedeu sense la informació. I la setmana que ve segurament serà l'última perquè a l'altra ja tombem a Nadal. Les festes de Nadal. Per
en fi,
tant, amic de Fila Zero.
Fins la setmana que ve, esperem. I si no, no us preocupeu, tornarem quan vulguem, quan ens deixin. A reveure.
Adéu.